Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts una setmana més al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. És el primer Converses de l'any 2026 i un Converses doncs, una mica especial per dos motius que els explicaré molt ràpidament, perquè, com sempre, el Converses, el protagonista és el convidat que tenim aquí davant de nosaltres. Dos canvis importants en aquest any 2026. D'entrada, els Converses doncs, seran no setmanals, sinó seran cada 15 dies. I l'altre canvi també destacat és que tindrà un nou director o una nova directora i un nou conductora. Iolanda Canales, bona tarda, Iolanda.
Què tal? Bona tarda.
Ella és la que agafa el relleu de qui us està parlant, que és el Carlos Losada, que els últims anys doncs, ha estat al capdavant d'aquest programa, intentant-ho fer el millor possible, i doncs, jo ara em toca el que es diu sempre, no el pas al costat, sinó el pas enrere. Perquè això del pas al costat és com si hagués de tutelar la persona que agafarà el meu relleu. I jo crec que la Iolanda no necessita cap tutelatge especial perquè ella és una periodista doncs, de reconeguda solvència pels oients de cadena COPE Catalunya i Andorra i, per tant, doncs, a partir d'ara ho farà, jo crec que molt bé. Iolanda, espero i desitjo que a partir d'ara doncs, el Converses continuï al mateix nivell que ha estat fins ara, que ha estat un nivell acceptable, però sens dubte que tu el intentaràs i ho aconseguiràs millorar.
Bueno, millorar és molt difícil, ho intentarem.
Això doncs sí. Mira, i per això disposaràs de molts col·laboradors que durant aquests últims 22, quasi 23 anys que he fet Converses, doncs m'han estat donant un cop de mà a mi, perquè el Converses sense els analistes i sense els convidats doncs no és possible. I avui tens tres analistes de prestigi. Per exemple, hi ha el Daniel Tercero, que és un periodista del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Hola,
què tal? La Ivanguera, també una veterana de la comunicació, ara que és la delegada de l'agència Colpisa Catalunya, tot un repte per tu, Ipe, però que ho aconseguiràs i situaràs molt bé doncs, el que és Colpisa. Gràcies, Ipe, per continuar amb nosaltres. I el Juan Pablo Sanz, un professor que ara és el director del grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba Déu. L'he dit bé, ¿verdad, Juan Pablo?
Ho has dit perfectament. No? Doncs, impressionant.
Doncs amb aquests tres col·laboradors i d'altres més que es van rotant doncs, cada setmana, no serà cada 15 dies a partir d'ara, doncs, el Converses continuarà doncs, amb aquest camí de creuer que vam començar fa 23 anys doncs, amb aquest mateix hotel, a l'Eurostars Gran Marina, aquí al Walter Center. I escolta, Iolanda, jo et dono un relleu de la meva conducció i direcció d'aquest programa doncs, amb un convidat de luxe, un polític molt conegut per la societat catalana i també per la resta d'Espanya, i que ara té un repte important pel davant, el té aquí mateix, d'aquí un any i mig o així, que és intentar arribar a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Us estic presentant el senyor Daniel Cirera. Senyor Cirera, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carles.
Ell és el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de la capital catalana i bueno, l'objectiu és aquest que et deia jo, que li deia ja fa un moment, no? Arribar a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Com se l'imagina aquesta cursa de fons? Encara queda, però que, escolti, ser alcalde és un luxe.
Deixa'm que abans de dir això digui una cosa. No? Jo des que he tornat a l'Ajuntament he aconseguit algunes fites polítiques, altres, diguem, personals, però des que jo sóc alcalde... Ai, alcalde.
Tot arribarà. Tot arribarà. No?
Però des que sóc regidor, mira, he jubilat, vaig jubilar a la líder de Valens, vaig jubilar a la cap de llista de Ciutadans,
una gran persona.
Vaig jubilar a Xavier Trias, vaig jubilar a Ernest Maragall, vaig jubilar a Colau.
Per sort.
I avui et jubilo a tu en aquest programa. No, bromes a part.
Jo faig un pas enrere.
Bromes a part, Carles, jo et vull agrair no només el tracte personal que has tingut sempre amb mi i amb la gent del meu equip, sinó també la increïble tasca divulgativa, informativa que has fet al llarg de tota la teva trajectòria política. No? COPE Catalunya és Carles Losada.
Bueno, i l'equip que rodejat de Carles Losada.
Però és veritat que tu has estat la veu, bueno, l'impulsor, el motor.
Sense equip no és en un lloc.
Ho sé, ho sé perfectament perquè tot el meu equip és qui fa que la màquina del PP de Barcelona funcioni. Jo només poso la cara i la gent treballa. Però sí que t'ho vull agrair com a ciutadà, també. Perquè posar COPE Catalunya era tenir una i posar-la encara a Sara i la Yolanda, que també la conec, sé que ho farà tan bé com tu, no? Però és aire fresc, llibertat, informació plural, quan s'ha de donar un cop un catxete es dona, i quan, és a dir que en fi, crec que heu fet una tasca increïble per la, pel sistema d'informació català, i t'ho volia agrair personalment, no?
Molt bé, doncs dit tot això, ara anem ja al gra, que és el programa, fer la conversa.
Seria alcalde, era més o més la pregunta que em feies, no?
I no comptaràs pas amb la Colau, no?
No, home, no, la Colau.
Dit això, Yolanda Canales...
Havíem quedat res, que només presentaria. Havíem quedat amb això. Bueno, en tot cas, jo volia parlar d'habitatge, perquè Barcelona torna a liderar precisament la caiguda de l'obra nova. I mateix, aquesta setmana, coneixíem dades del Col·legi d'Arquitectes, han caigut a Barcelona els visats d'obra nova un 40%. Això va ser dades del 2025. I els arquitectes ho atribueixen en part a aquesta reserva a determinades mesures urbanístiques, com és el cas de la reserva del 30%. Des de l'Ajuntament de Barcelona diuen que volen flexibilitzar, però allà continua. No.
Pensa que, mira, és veritat que el problema de l'habitatge és, juntament amb el de la delinqüència i la inseguretat, els principals problemes que tenim els barcelonins. També és veritat que tot el que s'ha fet des de l'Ajuntament de Barcelona, però també des de la Generalitat, va en la línia contrària al que significa generar habitatge per la nostra gent. Només hi ha una forma de que existeixi habitatge assequible i a l'abast de la gent, que és construir. I què fa l'Ajuntament de Barcelona? Doncs fa tot allò que es pot fer per impedir que la gent construeixi. La reserva del 30% fa gairebé 7 anys que s'ha posat en marxa, i fa això, el que provoca és que els promotors, els constructors, diguin: escolta, jo he de construir i he de perdre un 30% d'aquest habitatge per donar-li a l'Ajuntament perquè faci política social. No, home, jo ja pago impostos. Per tant, la política social l'ha de fer a l'Ajuntament, no els particulars. I aquesta gent, en lloc de, legítimament, en lloc de fer això, doncs prefereixen construir, ja no dic a Madrid, a València, a Andalusia, no? Construir a Badalona, a Hospitalet, és a dir, a Cornellà, al costat de Barcelona, perquè no està en marxa aquesta reserva del 30%. Però no és només la reserva del 30%, és que tenim molts solars a Barcelona on es podria recalificar per, en lloc d'equipaments, construir habitatge. I l'Ajuntament no ho fa ni ho vol fer. L'impost de construcció a Barcelona està pels núvols, és inviable. I a més, quan tu demanes una llicència per fer un habitatge o rehabilitar un habitatge, et trobes en districtes de Barcelona, com el de Nou Barris, que aquesta llicència pot trigar, no m'equivoco, 1.000 dies en ser donada. Per tant, si tu vols construir o rehabilitar un edifici i et trobes que a districtes de Barcelona triguen 1.000 dies, és que 1.000 dies són molts dies,
una eternitat.
En fi, la gent diu: doncs no, construeix un altre lloc. I per tant, tenim el metre quadrat més car d'Espanya de lloguer d'habitatge està a Barcelona. Tot el que es fa del topall lloguers va en la direcció contrària. Si jo sóc un propietari d'un pis que tinc i el vull posar en el lloguer i podria treure 1.500 euros de lloguer, i l'Ajuntament em diu, o la Generalitat em diu: no, és que vostè només el pot llogar fins a 1.000 euros aquest pis. Jo què faré? Si després sabem que els vulnerables no pots fer un desahuci si no et paguen, jo li llogaré a una persona que cobra 1.000 euros o 1.200, o li cobraré a una parella que cadascú cobra 3.000 euros? Em garantiré que aquell habitatge que l'Ajuntament m'ha obligat a rebaixar me'l pugui pagar qui més recursos té, perquè no soc tonto i per tant vull garantir-me que em paguin el lloguer, no? Per tant, totes les mesures que s'estan posant a sobre la taula el que fan és beneficiar o el que més té o perjudicar el que vol construir. I per tant, si no construïm i cada vegada hi ha més gent que vol viure a la ciutat, tenim un problema d'oferta i demanda.
I tampoc hi ha, i tampoc hi ha pisos pels, bueno, habitatge social, però l'ajuntament tampoc en construeix, els compra d'altra banda. Fa la Generalitat,
que fa que també, però és que jo tinc la percepció de que l'ajuntament no vol construir de debò. Mira, a Sant Andreu hi ha un cine abandonat que es diu La Cinètica, que és un lloc on els ocupes fan i desfan i s'ho passen molt bé allà fent activitats que paguem tots, no? Jo li he demanat a l'Ajuntament que compri aquell cinema i que construeixi habitatge. I em diu, no, és que no està en la clau per fer habitatge. Diu, doncs canviem la clau i fem que es pugui construir. Saps quants edificis municipals hi han ocupats a Barcelona? 38. 38 edificis municipals que podríem desocupar i posar-los per fer habitatge per la gent que ho necessita. Hi ha moltes coses que es podrien fer, però amb ideologia, amb una ideologia com la que tenen els que ens han governat durant 8 anys i els que porten 3 anys governant-nos, no arribarem a bon port.
Bueno, obro joc amb la IVA.
Sí, seguint amb aquest tema, hi ha una de les grans queixes dels partits d'esquerra, sobretot, és el procés de gentrificació que a Barcelona s'està produint en barris com la Barceloneta. Hi ha economistes que venen a dir que Barcelona és una ciutat increïble, envejable, que té un atractiu internacional molt fort i que això ens ha de fer assumir que no tothom podrà viure a Barcelona i que hi ha veïns, fills de Barcelona, que han d'acceptar que hauran de viure a l'entorn de Barcelona, a l'entorn metropolità. Vostè accepta aquesta diagnosi?
Jo sempre he dit que Barcelona és Barcelona fins on arriba el metro. I per tant, és a dir, hem de parlar de
fins a Terrassa.
Hem de parlar de la Gran Barcelona. Però és veritat que qui vol viure a Barcelona ha de tenir oportunitat per viure en el barri on ha viscut tota la seva vida. Però, insisteixo, això no significa que li hem de dir al propietari que ha de baixar els preus dels lloguers perquè alguna persona pugui accedir. El que hem de fer és que l'Ajuntament, la Generalitat, construeixin més habitatge perquè amb més oferta baixaran els preus. Això és de primer d'econòmiques, no? Primer del que dèiem abans, de l'EGB. No? És a dir, si hi ha més habitatges en el mercat, els preus baixen. Si només hi ha pocs, els preus baixen i pugen, i això doncs és normal, no? Però jo crec que el que hem d'aconseguir és tenir en compte, és a dir, si pensem, i és veritat, que l'habitatge és el principal problema dels barcelonins, fem tot el que estigui a la nostra abast per fer habitatge. I permetem, per exemple, doncs, que fer remontes en barris com l'Eixample, i per tant, quan hi ha un pis, hi ha un edifici de 3 alçades i al costat hi ha 2 de 6 o 7 pisos, permetem que aquell edifici creixi. Permetem, per exemple, que edificis grans en el centre, en l'Eixample, es puguin partir en 2. Permetem que antigues oficines que estan en entresols a molts edificis de la nostra ciutat es puguin reconvertir fàcilment en habitatge. Fem coses que puguin ajudar. Tenim un munt de sol posat com a equipament que fa anys que aquest equipament no s'ha fet i que no es farà. Per tant, fem habitatge ja. Requalifiquem el 22@. Hi ha molts espais al 22@, que és un districte que es va idear perquè fos el districte econòmic de la ciutat i totes les empreses es posessin allà, que no ha funcionat com a tal. I, per tant, no ens entestem amb una idea equivocada. Modifiquem la normativa urbanística per tal de que en aquell districte que estava previst fer oficines, doncs acceptem que poden haver oficines però que també podem fer habitatge. I, per tant, si la prioritat és fer habitatge, fem-ho i baixem els impostos i garantim de que una persona que vol construir no ha de regalar-li aquest import revolucionari que significa el 30% a l'Ajuntament de Barcelona. I fem coses, baixem els impostos, garantim que algú que vol rehabilitar un edifici no trigui mil dies en poder tenir la llicència per fer-ho. Home, fem coses, es poden fer coses. Mira, allà on governa el Partit Popular, totes aquestes coses les fem. I a més, em vaig a dir una cosa, perquè a vegades a l'Ajuntament de Barcelona, jo quan sento l'alcalde dient hem destinat no sé quants diners a habitatge social. És que no caldria destinar ni un euro en habitatge social. Això el promotor privat ho pot fer. Nosaltres, allà on governem, ho fem. Què diem nosaltres? Doncs mira, l'Ajuntament té sòl edificable, parlem amb un promotor privat i li diem, escolta, construeix i tu aquest habitatge el tens durant 50-70 anys com a habitatge social i el gestiones tu, el cobres tu i per tant et refas d'aquests diners que t'ha costat construir i en 70 anys tu em retornes aquesta construcció i per tant la ciutat, els ciutadans continuen tenint el sol i a més hem guanyat un edifici per fer política social que no ens ha costat ni un euro. Això el PP ho fa on governa. Clar, això sembla que aquí o que l'esquerra pensa que això com que un privat pot fer habitatge social. No, això no pot ser així. Ho ha de fer l'Ajuntament. Home, escolti, destinem aquests diners a encarregar-nos de les 2.000 persones que dormen al carrer cada dia a les nostres ciutats o ajudem...
De fet, Ada Colau va provar de fer-ho i al final només es va apuntar una UT formada o liderada per Mediapro.
Bueno, jo no sé si... Jo el que sí que sé és que...
Quin soci té referències
com a
autores
Mediapro? Referent històric.
El que sí que sé és que allà on governa el Partit Popular i Madrid, València, Sevilla, en les grans ciutats, es posa sòl públic a disposició dels promotors perquè feixen això. No hi ha les lleis que hi ha a Catalunya que són absolutament... En fi, a Catalunya hi ha... a Barcelona hi ha 700 persones esperant un habitatge social. Són persones que tenen uns requisits, doncs que no tenen recursos suficients, tenen nens, tenen... Llavors t'apuntes amb una llista i l'Ajuntament et pot cedir un habitatge social perquè a Barcelona hi ha una norma que si abans de donar aquest habitatge social a una de les persones estan apuntades en aquesta llista esperant el seu torn, l'ocupes, aquell edifici, aquell habitatge social, ja no et poden fer fora. Esclar, és que és molt heavy. O sigui, si pensem que estem en una societat i en una forma d'entendre la vida, que tu li dius a un ciutadà, tu tens dificultat, jo t'ajudaré, t'has d'apuntar a una llista, has de tenir aquestes condicions per poder tenir accés a aquest habitatge, però si ve un tio abans, 2 hores abans que tu, li fot una patada a la porta i es fica dintre, aquell pis el queda ahí. Hombre, quin model de societat estem fent, no? Què estem explicant-li a la gent que ha de fer? Clar, això no funciona.
Juan Pablo.
L'extrem, diguem-ne, d'aquest problema de l'habitatge que estem parlant és la gent que no en té o que se n'ha quedat sense. No? Aquesta setmana s'ha posat en funcionament la taula de ciutat sobre el sensellarisme. Uh-huh. Mirant una mica les dades, es veu que és un problema que ha anat en augment perquè el 2015 n'hi havia
800 persones
700, 800 i ara mateix són 1.700, o sigui, gairebé
1.800
sí. Persones sí. Que viuen al carrer. Quin és el diagnòstic que teniu sobre aquest fenomen i la recepta per trobar solucions perquè són vides truncades que van al carrer pels nostres carrers.
Doncs mira, parlem amb absoluta sinceritat. Hi ha dos tipus de persones que dormen al carrer. Persones que han vingut sense papers a Espanya i han entrat i han vingut a Barcelona i que no tenen papers i per tant no poden treballar i que estan vivint al carrer o mal vivint al carrer. I aquestes persones el que hem de fer és fer complir la llei i per tant retornar-les als seus països d'origen. Això és el que jo penso. I després hi ha persones que i jo en conec algunes perquè tinc m'agrada quan veig alguna persona dormint al carrer si puc apropar-me i parlar amb elles. Hi ha moltes persones que estan dormint al carrer perquè han tingut problemes, pèrdua de feina, o a vegades m'he trobat gent que la seva dona els ha deixat i han tingut un... En fi, tenen problemes...
Els entrebancs de la vida...
Hi ha gent que té molts problemes. També conec gent a sota de casa de la meva mare al carrer Borrell de Barcelona. Hi ha una persona dormint que treballa però que no té suficients ingressos com per tenir una habitació i per tant va al treball i a la nit dorm al carrer. No? Circumstàncies hi ha moltes. El que a mi em sorprèn molt és que un ajuntament com el de Barcelona, amb un pressupost de 4.000 milions d'euros, no sigui capaç d'agafar... clar, també tenim un ajuntament molt cuco, no? Els assistents socials de la ciutat de Barcelona alguns dies de la setmana teletreballen. Que això també és per fer-s'ho mirar, eh? Però, en fi, cadascú, jo sé que tothom té els seus drets laborals, però hi ha professions en les que jo crec que el teletreball no s'ha de permetre. Però, bueno, ja sé que m'he posat en contra ara segurament algun funcionari, però, en fi, jo, com sempre dic el que penso, doncs ho dic, no? Però hem d'agafar aquestes 1.800 persones i això no consisteix en donar-los una clau d'una casa i dir-los ja et quedes aquí i et dones... No, no, això va de dir, escolta, què t'ha passat? Què et passa? D'on vens? Quins problemes tens? Tens un problema mental, que és, per desgràcia, un dels principals problemes que tenen avui en dia la gent que dorm al carrer. Anem a intentar arreglar-ho. Què saps fer? Anem a buscar-te una feina. Els sistemes d'ocupació d'aquest país no funcionen. I la gent no troba feina perquè no, el servei d'ocupació no funciona. I per tant hem de veure aquestes persones quin problema tenen, com se'ls pot ajudar, i després doncs, ja mirarem de, òbviament, de construir una o de buscar una solució habitacional mentre aquesta persona no refà la seva vida, perquè el més important és treure aquestes persones de la marginació, que poden caure amb la droga. La immensa majoria de les dones que estan sense llar i dormint al carrer acaben prostituint-se, i per tant tot això genera un problema que una ciutat com Barcelona, que ha estat capaç de fer uns Jocs Olímpics, una Copa Amèrica, i que som la llet, perquè Barcelona és increïble, no pot permetre's que tinguem 1.800 persones, 5.000 persones dormint al carrer, però 1.800 dormint cada dia en el carrer.
És que, de fet, mirant les dades de l'Ajuntament, són de solucions aquestes, de, diguem, habitacionades, per dir-les d'alguna manera, són 178 i tenim aquests 1.700
sí, al carrer. Sí, i fem coses estranyes, que jo, perdoneu-me, que hi ha molta gent que perd la feina, que no pot pagar el lloguer del pis i que demana a la Generalitat o a l'Ajuntament que els ajudi, no? I a l'Ajuntament, en lloc de dir, pues, escolta, durant 6-7 mesos et continuaré pagant aquell lloguer perquè tu, els teus fills, puguin continuar en el seu entorn familiar, laboral, educatiu, de família, els hi paguem una pensió o un hotel en el segon durant un temps i els traiem fora. Jo crec que haurien de fer coses amb més sentit comú, no? I prioritzar. Això no va de donar-li alguna ajuda i ja està. No, escolta, jo et dono una ajuda, però anem a treballar amb tu perquè si has perdut la feina et pugui ajudar. O sigui, hi ha molta gent que necessita... mira, a l'Església Santa Anna, que tenen un munt de gent sense... amb dificultats, cada dia van empresaris a buscar treballadors. I malauradament aquelles persones no tenen papers, la immensa majoria, i per tant no poden treballar. Però crec sincerament que haurien de fer un esforç per pensar que darrere de cada persona que està dormint al carrer o que té un problema perquè ha perdut la feina i no pot pagar i tal, hi ha algú que se l'ha d'ajudar, no allò d'abans, no donant-li el peix, ensenyant-li com es pot refer per tornar a saber pescar. Perquè jo et dic una cosa, jo entenc que per algú pot ser molt fàcil, escolta, no tinc res, no tinc, doncs tinc les claus d'un pis, però jo crec que la dignitat humana passa també per treballar, esforçar-se i refer-se la vida.
Ara el Daniel III, sí, que portava temps ja.
Està aixecant el dit, sí, així.
Aquesta resposta està...
Igual, perdoneu-me, igual les faig més curtes, eh? Dic, si no, ja està.
No, però tampoc estamos en el pleno del ayuntamiento. Ha recordado hace un momento que está a favor de bajar los impuestos. Me gustaría saber su opinión respecto a la medida de momento solo anunciada del gobierno central de rebajar o de deducir el 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler a los inquilinos.
Sí, sí, el problema que tienen los propietarios la mayoría de veces es que les paguen los inquilinos en tiempo y forma, ¿no?
Sí,
pero mira, a mí todo lo que sea ayudar a que los propietarios de pisos, como el caso que usted explica, ¿no?, puedan facilitar que la gente tenga acceso a una vivienda, me parece bien. Lo que no me parece bien es que desde el gobierno se obliga a los propietarios a hacer la política social que debería hacer el gobierno. Y, por tanto, topar los precios de los alquileres no me parece bien. Si decir, oiga, yo, si usted no sube el precio a su inquilino, yo le voy a hacer una deducción, me parece fantástico, sinceramente. Me parece fantástico. No sé si esto llega al Congreso, que va a hacer mi partido, pero yo creo que todo lo que sea ayudar a que la gente, pues como en Barcelona, usted sabe que cada día voy por Barcelona, hay infinidad de pequeños comercios, centenarios, que están cerrando porque les suben el alquiler desproporcionadamente. A mí no me parece bien, pero están en su legítimo derecho los propietarios en hacerlo. ¿Qué hemos de hacer? Pues oiga, igual les podríamos decir desde la Ayuntamiento de Barcelona a ese propietario, oye, no le subas el precio, o sube el precio de manera, pues, con el IPE, con el IPC y no tal, y te daremos unos incentivos para... Me parece fantástico. Todo lo que sea facilitar eso, me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que tenga que ser el propietario, por ejemplo, con el tema de la inquilinación, ¿no? Oiga, yo soy vulnerable porque no llego a tal y dejo de pagar, y el gobierno no te puede decir, oiga, pues si el inquilino no te paga, usted se fastidia y le mantiene en el piso, le paga el agua y la luz. Oiga, perdone, es que yo no soy la administración. Yo tengo un piso que me ha costado un esfuerzo comprarlo para ponerlo en alquiler, y por tanto es a usted a quien le corresponde hacer con mis impuestos, que ya pagamos muchos impuestos, hacer la política social. No me diga encima que tengo que hacer yo la política social que debe hacer el ayuntamiento. Vamos,
hablando de impuestos y de tasas, iba a hablar precisamente de la tasa turística. Esta semana se ha anunciado que se va a duplicar.
Sí.
¿Hacia qué modelo?
Bueno, pues estamos locos. Sencillamente estamos locos.
Barcelona no expulsa el turismo de Barcelona.
Barcelona es una ciudad turística. Barcelona no tiene otra industria mayor que la del turismo. Representa el 15% del producto interior bruto. La izquierda caviar de esta ciudad cree que el turismo solo beneficia a cuatro hoteleros y cuatro restauradores ricos que se están forrando con el turismo, y no se dan cuenta que estos hoteleros y estos restauradores tienen trabajadores que compran cortinas, que compran comida, que pagan impuestos, y por tanto el turismo nos beneficia a todos, no solamente a los que directamente viven del turismo. Y por tanto yo defiendo que el turismo en Barcelona tiene que ser un turismo de calidad. También te digo que cuando igual gente diciendo que en Barcelona hay turismo de borrachera, turismo de prostitución, el precio de los hoteles en Barcelona no está como para que venga aquí gente en bicicleta y la mochila, ¿no?
Mochileros.
Pero en fin, lo que sí que es cierto es que debemos potenciar el turismo de calidad. Y un turismo que nos interesa mucho es el turismo de convenciones, el turismo de ferias. Pero claro, si al final vamos a subir 8 euros, es decir, si vamos a poner un impuesto de 8 euros por día y persona de pernoctación en la ciudad de Barcelona, y yo tengo una empresa y quiero hacer una convención con mis 100, con mis 200 trabajadores, no voy a venir a Barcelona a hacerla, porque aparte de lo que me cuesta el viaje, el hotel, voy a tener que pagar 8 euros por persona y día. Claro, eso es mucho dinero. La gente va a desincentivar que la gente venga a la ciudad, y se van a ir, pues ya no digo a Madrid o a Sevilla, o van a ir a Valencia, van a ir a Cornellá, se van a ir a donde les va a salir más barato. Y por tanto, cuidadín, porque cuando consigan cargarse el sector del turismo, entonces lloraremos todos.
No se vio ya después de la pandemia, precisamente, cuando bajó tanto, ay, que ha fallado el turismo, y a llorar.
Sí, claro, pero esto es como en una calle de Barcelona, de repente el ayuntamiento decide que hay que cargarse todos los restaurantes y las terrazas que hay. Y trabajan y se lo toman muy en serio, este ayuntamiento y el anterior. Y lo consiguen. Y cuando lo consiguen, la calle está sin luz, sin vida, con más inseguridad, y entonces empiezan a quejarse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que os estáis cargando aquello de aquello que en Barcelona funciona bien. Los hoteles, los restaurantes generan muchos puestos de trabajo. Muchísima gente vive de esto. Por tanto, intentar cargarte ese sector. Mira, yo, como estamos en confianza, os lo digo, ¿no? Yo me reuní con un importante miembro del gobierno municipal cuando anunciaron que iban a prohibir todos los apartamentos turísticos, y dije, ¿estáis locos? O sea, esto no se puede hacer. Los legales no los podéis cargar. Los ilegales, cerrémoslos todos, pero los legales no los podéis cerrar. Y me decía, hombre, lo que hay que hacer es que Barcelona no tiene que vivir el turismo, tenemos que buscar alternativas. Y digo, ¿de qué vamos a vivir? Pues, y me decía, pues, de la biomedicina. Y claro, yo me quedaba, ojiplático, ¿no? Porque, oye, yo entiendo que la biomedicina puede ser una industria y algo emergente. Pero es que toda la gente que está viviendo del turismo en Barcelona va a vivir de la biomedicina. Y luego una cosa, que además se equivocan, y mucho, el Ayuntamiento de Barcelona. Dice, no, con la tasa turística, sin los apartamentos turísticos, vamos a hacer que baje la presión turística, y por tanto en Barcelona... ¿Tú eres tonto? La gente va a seguir viniendo a Barcelona. La gente quiere venir a Barcelona. Barcelona es una ciudad maravillosa. Y la gente, si no puede dormir aquí... Se irá a dormir a Badalona, a Castelldefels, a Hospitalet, a Cornellà...
A lo mejor es lo que quiere, expulsar el turismo de Barcelona.
Pero es que entonces no cobraremos los impuestos y tendremos la presión social de los turistas.
Saldremos perdidos, surtirán perdent, ¿no?
Pero eso te digo, yo creo que no... A vegades em pregunto si hi ha algú al mando.
Jo li volia preguntar, en aquest sentit, i comentàvem abans... Hi ha un problema que jo crec que cada cop perceben més administrats, que és el d'una classe administrativa i funcionarial que s'ha tornat una mica despòtica. Que és igual si has d'obrir un negoci o de fer una rehabilitació a casa teva o de posar una queixa perquè l'escola del teu fill no funciona com hauria de funcionar, i sembla que el funcionariat o algun funcionariat siguin una veu autoritzada indiscutible contra la qual no pots fer res com a administrat. I això passa amb l'Ajuntament de Barcelona, o hi ha gent que s'hi troba amb l'Ajuntament de Barcelona. Té aquesta percepció, i què es proposa fer per millorar-ho?
Mira, jo crec que dintre de l'àmbit dels funcionaris hi ha de tot, com han anat els polítics, no? Hi ha gent més poca vergonya, hi ha més... Estic parlant dels polítics, hi ha de tot una mica, però, en fi. I els funcionaris, hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio i hi ha gent que no s'ho pren tan en sèrio. I hi ha gent que està molt cremada perquè porten tot el dia fent el mateix, perquè potser tenen caps que els interessa molt poc el que fan, i per tant tot això s'ha de treballar i s'ha d'estudiar, no?
Però jo li parlo més d'una certa percepció de l'autoritat.
Sí, però mira, jo crec que el problema que té avui la ciutat de Barcelona és que qui la governa, el govern municipal, no vol lius. I per tant, si no funciona una cosa, jo per què li he de dir a un funcionari que ha de fer les coses diferents? Jo no me'n vull enfrontar, perquè, escolta, d'aquí 4 anys torno a tenir eleccions i tal. I això és un drama, perquè aleshores les coses no es canvien. Jo, una de les coses que faré, si sóc alcalde, és fer una aplicació mòbil a l'abast de tothom, perquè quan tu entres una queixa o un paper a l'Ajuntament de la zona, sàpigues en cada moment a sobre de la taula qui està. I, per tant, des de l'Ajuntament podré saber si un paper està més temps al compte en una taula, si és perquè o aquell funcionari està de baixa i per tant s'ha de posar un altre funcionari a fer aquesta tasca, si hi ha un volum de feina que no poden treure's de sobre de manera ràpida i per tant incrementar. I també es poden detectar casos de, no dic de corrupció, però gent que digui, escolta, jo paralitzo aquest expedient i espera que no sé. Llavors aquesta informació s'ha de tenir. I el govern municipal ha de tenir el cuajo de poder dir-li a un funcionari, t'has de posar les piles. Perquè el que em preocupa molt de la política actual
és que la immensa majoria de polítics, almenys els que jo conec a l'Ajuntament de Barcelona, creuen que els funcionaris treballen per ells. I no s'han adonat de que això va de que ells treballen pels ciutadans i no al revés. I això de que els polítics creuen que els ciutadans estan al seu servei i que paguen impostos i que jo soy el senyor concejal i tu eres el administrado i tu me debes... No, no, perdona, esto no va así, ¿eh? O sea, jo sempre ho dic i li dic al meu equip, és a dir, quan em diuen, oye, tu jefe, mi jefe no es Feijó. Jo tinc 1.700.000 jefes, que són tots els ciutadans de Barcelona, que paguen els seus impostos i amb aquests caners em paguen el meu sou perquè em dediqui a treballar per ells. I això, alguns polítics, quan es pugen al cotxe oficial, per molt que diguin que són els més, són los campeones del progressismo...
S'obliden, no?
S'obliden. És que s'obliden molt ràpid.
I no ens oblidem nosaltres, que estem al programa Converses, que es fa des del restaurant de l'Hotel Eurostars Gran Marina, el World Trade Center. Està amb nosaltres el president, ara mateix el president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera. L'any vinent, qui sap, també està amb nosaltres el Daniel Tercero, la Ivan Guerra, el Juan Pablo Sanz. Queda relativament poquet de programa i encara no hem parlat de seguretat, per exemple, que és un dels temes recurrents, ni de, bueno, ni d'ocupació. Bueno, Juan Pablo.
I de finançament. Perquè també. Acabar aquesta setmana sense parlar de finançament penso que no ho podem fer, no? Este nou model de finançament, però...
La panacea, no?
Clar, però ara parlant de tot el que fa l'Ajuntament, seguretat, habitatge...
No, tot això és el que no fa.
Tot això és el que no fa o el que hauria de fer, però competències, no, que té. I es parla molt de finançament autonòmic, d'aquesta reforma que agrada a una autonomia i a la resta no, però... Com estan financiats els ajuntaments? L'Ajuntament de Barcelona està prou financiat? El model de finançament de l'administració local, del qual no se'n parla molt, com el veus?
Una ruïna.
Mira, jo crec que tots els alcaldes es queixen molt de que els hi falten recursos, no? Però quan jo veig en què se'ls gasta a vegades a l'alcalde, penso que li sobren. Perquè, clar, els diners no són d'ell. Són dels impostos que paguem els ciutadans que vivim a Barcelona i per tant hem de prioritzar i hem de veure què es gasten aquests recursos, no? Però quan jo veig que el govern municipal munta un xiringuito que és el Distrito Palestina i munta i té un comissionat i té un gerent i destina 1.500.000 euros en quan hi ha gent dormint al carrer...
L'alcalde de nit.
Hombre,
L'alcalde de nit.
L'alcalde de nit, que ara li posaran...
Que ara ampliant més el seu... La feinada que té la nit... Que
això de l'alcaldessa de nit ja és... Jo, en fi, ho deia en broma, però és veritat. Al final tenim un alcalde que és més bien baguete i que, per tant, home, si tenim una alcaldessa de nit, el següent que serà posar un alcalde de cap de setmana i al final, doncs, quan serà
alcalde, vostè idees,
quan farà, quan farà d'alcalde, no? Bé, en definitiva, el tema del finançament és un tema important, però tampoc defugiré el que és veritat que el tema del finançament aquests dies ha tingut, diguem, té la seva cosa i demà els presidents regionals del Partit Popular es reuneixen amb Alberto Núñez Feijóo a Saragossa per parlar d'aquest tema, no? I jo entenc com a català que ens pot venir molt bé que de sobte arribin gairebé 100.000 milions d'euros més a Catalunya, no? El que em preocupa és pensar en què se'n van aquests diners, en què s'estaran, perquè home, si arriben aquests diners i en baixen els impostos i podem tenir més diners a la butxaca per poder arribar a final de mes o per comprar menjar, diguem, fresc pels nostres fills, això seria fantàstic, no? Però és que aquests diners arribaran i aniran a més xiringuitos i més tema polític i menys, en fi, més... Però la pregunta que a mi m'agradaria fer-li a Salvador Illa i a Junqueras és, ara esteu molt cofois, molt feliços perquè Catalunya rebrà aquests diners. Però i si demà el govern d'Espanya, en lloc de dependre d'Esquerra Republicana, depengués de Coalició Canària i aquests 4, gairebé 5.000 milions d'euros s'anessin a Canàries, què diríeu? Us agradaria? Ah, jo crec que no. Per tant, què és el que nosaltres diem? El que nosaltres diem és que els serveis públics, el finançament dels serveis públics, no poden dependre de qui té la clau del govern de d'Espanya. I per tant hem de tots, totes les comunitats autònomes, pensem el que pensem, estiguin governades per qui estiguin, arriben a un acord perquè tinguem un sistema reconegut, que tothom sàpiga com funciona, com és, i que governi qui governi funcioni bé per tothom. Això és el que estem demanant nosaltres. I això és el que malauradament no està passant, perquè Pedro Sánchez el que ha fet és convertir la política espanyola i convertir Espanya en un zoco.
M'està demanant el Daniel la paraula, no, però sí. Si la pregunta és de 30 segons
menos,
i la resposta menos, de 20,
la pregunta menos, tendrá más de 20 segons de resposta. Simplemente con esto, entiendo entonces que cuando gobierne el PP cambiará la ley orgánica que se aprobará ahora, es decir, no esperará 14 años para la reforma de la financiación de las comunidades autónomas.
Nosotros lo que haremos será juntar a todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y proponer un sistema que todos acepten.
Doncs aquí ho deixem, perfecte. Moltes gràcies.
Dos segundos. Muchas gracias, Carlos, sí, por todos estos años y mucha suerte, Yolanda.
Moltes gràcies.
El tema de la seguretat ciutadana, et queda un minutet,
Sí, però...
La recepta màgica per acabar-la, quina seria?
En 20 segons.
Bueno, acabar amb la multireincidència, posar més policies, dotar-los d'autoritat a la policia,
I les Taser.
I sobretot no tenir complexos.
I no amb guirnaldes, no?
No tenir complexos.
Per exemple. Doncs ara ja sí, ja ho deixem. Moltes gràcies al nostre convidat d'avui, el Daniel Cirera, president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, també a la Ivanguera, el Daniel III, el Juan Pablo Sanz i, com no, el Carlos Losada, que ens ha acompanyat avui. Nosaltres tornem en 15 dies amb el Converses des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina al World Trade Center. Bona tarda.
Bona tarda. I bon cap de setmana.